faves comptades no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat. Faves comptades.
11 del matí, 4 minuts, inici de la segona i última hora del Faves Comptades d'avui. I és moment de centrar-nos en el món del cinema, en aquest espai del cinema a la xarxa. Per tant, donem la benvinguda a Víctor Alexandre. Què tal, com estàs?
Hola, Víctor? Carme, molt bé, molt bé.
Molt bon dia. Avui una senyora que és un artista de cap a peus, filla d'un gran artista.
Encara més.
També.
Sí, sí.
Avui la notícia, és que encara està entre nosaltres.
Sí, 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 té 84 anys i es diu Nancy Sinatra.
Oh,
sí, que bé. Filla de Frank Sinatra.
Evidentment, evidentment. Però, mira, de el que diuen, no? Els testos i les olles, s'hi assemblen una
sí,
mica?
Diuen que, sí, s'assemblen. Bé, a veure, potser Nancy Sinatra sense el cognom del pare potser no hauria arribat tan amunt, perquè no només era el cognom, ell li va donar molt de suport en el llançament dels seus discos i amb algunes de les cançons que va cantar. Alguns dels seus èxits són també fruit del suport de Frank Sinatra perquè les van cantar junts i això ajuda. Però vaja, és una dona que es va vincular al cinema com a actriu, va fer d'actriu, després ho va deixar i després es va dedicar ja només a la música. Però bé, com a actriu era discreta. Era maca, era bonica, era bufona i, per tant, doncs, bé, va fer el seu paper i quan ella va deixar de ser jove, doncs es va retirar de la pantalla.
Avui la descobrim una mica més a fons en aquest cinema a la xarxa.
Faves comptades, amb el suport de Fertres i Servimat.
Amics, això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era la veu de Nancy Sinatra, la nostra protagonista d'avui, interpretant la cançó de la pel·lícula Només es viu dues vegades, de la sèrie James Bond. Era la cinquena pel·lícula de la sèrie i l'última de les que va interpretar Sean Connery entre 1962 i 1967. Després, temptat econòmicament, va tornar el 1983 al costat de Kim Basinger a Mai no diguis mai més, però va ser una cosa puntual perquè ja tenia 53 anys i era massa gran per a les acrobàcies de James Bond. Una de les característiques de la sèrie Bond és que la majoria han tingut una veu femenina que cantava la cançó principal, amb algunes excepcions com les de Matt Monroe, Tom Jones o Paul McCartney. La veu femenina que va repetir va ser la de Shirley Bassey, que des del meu punt de vista és la millor per a la sèrie. Però n'hi ha hagut d'altres com Carly Simon, Sheena Easton, Rita Coolidge, Tina Turner, Madonna o Nancy Sinatra. Deia Madonna, per cert, que de petita imitava Nancy Sinatra cantant enfilada damunt d'una taula. Doncs bé, avui ens centrarem precisament en Nancy Sinatra, que, influïda pel seu pare, per Frank Sinatra, va entrar immediatament en el món de la música, més tard en el de la televisió i tot seguit en el del cinema. Com a actriu va debutar als 24 anys a la pel·lícula Per aquells que se senten joves, una comèdia intranscendent protagonitzada per dues estrelles joves del moment, com eren James Darren i Pamela Tiffin. I poc després roda la divertida Divorci a l'americana amb el seu pare, en Frank Sinatra, Deborah Kerr i Dean Martin, i a continuació té un paper a la pel·lícula L'Oscar, una història que retrata molt bé la indústria de Hollywood i la lluita per l'èxit i la fama a costa de la pròpia degradació. Aquí Nancy Sinatra apareixia al costat de molts actors, hi havia molts intèrprets en el film, com Stephen Boyd, Elke Sommer, Eleanor Parker, Joseph Cotten, Ernest Borgnine, Broderick Crawford, Bob Hope, Merle Oberon i Peter Lawford. Però ara aturem-nos un moment per escoltar Nancy Sinatra cantant un tema de la pel·lícula Kill Bill 1, de Quentin Tarantino. Bang, bang.
Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang. I shot you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Don't know why, and till this day sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down.
Bang, bang, és la veu de Nancy Sinatra. Encara que la pel·lícula Kill Bill 1, on la canta, és del 2003, la cançó és molt més antiga. Inicialment la va cantar Cher, però va passar completament desapercebuda fins que la va gravar Nancy Sinatra. I és que aquí Tarantino la va rescatar perquè la lletra s'ajustava a l'acció de la pel·lícula. Recordem que els protagonistes eren Uma Thurman, Daryl Hannah i David Carradine. Però centrant-nos en la carrera de Nancy Sinatra, ella va alternar en alguns papers en aquell moment com a actriu amb les seves actuacions com a cantant. Pel que fa a les pel·lícules, la majoria són de curta volada i més aviat poquetes. Quan té 26 anys, fa de protagonista a Els Àngels de l'Infern, de Roger Corman, al costat de Peter Fonda. I quan en té 28, roda Pista d'aterratge, també de protagonista, al costat d'Elvis Presley. I aquí s'acaba, perquè cinematogràficament parlant ja no fa res més. Actuacions en sèries de televisió sí que en fa alguna més, però en cinema mai més. És, per tant, a partir dels 30 anys que es dedica exclusivament a la música, i aleshores són moltes les pel·lícules que incorporen una cançó seva a la banda sonora. Aquest és el cas d'una cançó mundialment famosa escrita pel músic Lee Hazlewood expressament per a Nancy Sinatra. És la cançó per excel·lència de Nancy Sinatra i la que l'ha acompanyada tota la vida fins al punt de no poder fer mai cap concert, mai, sense cantar-la. These boots are made for walking. Aquestes botes són fetes per caminar.
You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows, you ain't had time to learn. These boots are made for...
Aquestes botes són fetes per caminar, la gran cançó de Nancy Sinatra amb la qual ella va canviar la seva imatge. A partir d'aquell moment, en les seves actuacions, s'acostumava a dur vestits molt curts, ensenyant les cames, que les tenia molt maques, i la seva cotització va pujar com l'escuma. Des d'aleshores, la cançó, Aquestes botes són fetes per caminar, no ha deixat d'aparèixer en infinitat de pel·lícules. Us en diré algunes. La jaqueta metàl·lica, de Stanley Kubrick, per exemple, Amigues per sempre, amb Demi Moore i Melanie Griffith, Bojos a Alabama, d'Antoni Banderas, també amb Melanie Griffith, The Mexican, amb Brad Pitt i Julia Roberts, Ocean's 8, amb un estol d'actrius, Sandra Bullock, Kate Blanchett, Anne Hathaway i Helena Bonham Carter, i Cruella, amb Emma Stone i Emma Thompson. Però també hi ha moltes altres cançons de Nancy Sinatra que apareixen en bandes sonores. I entre aquestes, la que més apareix és Something Stupid. Something Stupid és una cançó del 1966 que, com va passar amb Aquestes botes són fetes per caminar, no va tenir èxit en la primera versió i va ser amb la veu de Nancy Sinatra que les vendes es van disparar. Però hi havia truc. Hi havia truc, esclar, perquè Nancy jugava amb l'avantatge de cantar-la amb el seu pare. Van gravar la cançó, van aparèixer cantant-la junts a televisió i les vendes la van situar al número 1, immediatament, a més. El cert és que la seva versió té un encant perquè, és clar, juga amb la complicitat familiar. Molt més recentment, el 2001, Nicole Kidman i Robbie Williams van cantar-la de nou, però la millor continua sent la versió de Frank i de Nancy Sinatra. El fet que siguin pare i filla crea un clímax d'afectuosa complicitat que no li poden donar mai Robbie Williams i Nicole Kidman. Per això, per tancar aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Roc Casas a les Vies de So i que hem dedicat a Nancy Sinatra, que actualment té 84 anys, escoltarem la seva històrica versió de la cançó Something Stupid. Fins la setmana vinent, amics.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.
And And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
Faves comptades.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut persona a persona.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 3w.cugat.cat.
Avui... Avui a la secció de Ciència saludem de nou Guillem Andrés. Guillem, molt bon dia.
Molt bon dia.
Amb una nova entrega, un nou capítol d'aquest podcast que anomenem El Pou, dedicat precisament a aquesta temàtica, al món de la ciència, amb un tema que jo crec que és molt interessant perquè és important saber doncs, com es va avançant, sobretot en malalties com, per exemple, el càncer, no? Que ens poden tocar tots un dia o un altre.
Doncs sí, en aquestes setmanes hem parlat amb la Marta Pineda, que ella és investigadora tant de l'Institut Català d'Oncologia com l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, en el qual ens han presentat aquest test genètic que permet detectar un tipus de càncer, que és la síndrome de deficiència constitucional de reparació d'errors d'aparellament, que és coneguda com a CMMRD, vull dir, més breu, que és una predisposició que és minoritària, però sí que és molt agressiva, perquè el 90% dels infants afectats desenvoluparan aquest tumor abans d'arribar als 20 anys, per tant, és una manera de detectar-ho, perquè a més també és complicat de detectar aquest tipus de càncer perquè té com unes manifestacions molt àmplies i assolat amb altres síndromes, per tant és una manera de poder detectar amb aquest test genètic que han desenvolupat diversos científics d'aquí de Catalunya.
Ras i curt, detectar un càncer a través d'una mostra de sang. D'això va avui el podcast del Pou.
La síndrome de deficiència constitucional de reparació d'errors d'aparellament, coneguda com a CMRD, és una síndrome de predisposició al càncer que, tot i ser minoritària, és molt agressiva i penetrant. El 90% dels infants afectats desenvoluparan un tumor abans d'arribar als 20 anys. A nivell clínic tampoc és fàcil identificar perquè el ventall de manifestacions és ampli i se solapa amb altres síndromes. Per fer front a aquests problemes, un grup de recerca liderat per en Gabriel Capellà i Marta Pineda i format per investigadors de l'Institut Català d'Oncologia, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge i el Centre d'Investigació Biomèdica en Red ha desenvolupat el test genètic que determina en una mostra de sang si el pacient pateix CMMRD o no. Per saber-ne més detalls en parlem amb la doctora Marta Pineda. Benvolguda.
Hola, bona tarda.
Bé, primer de tot, perquè puguem tenir una mica més informació de què és aquesta CMMRD, explica'ns una mica en què consta i com afecta els pacients.
Sí, doncs la síndrome CMMRD és una síndrome, una malaltia genètica hereditària que predisposa a aquests nens a patir tumors durant la infantesa, no? Com has comentat. És una malaltia genètica perquè aquestes persones el que tenen són canvis en uns gens que són els responsables de reparar errors en el seu DNA. És a dir, quan una cèl·lula es divideix, necessita copiar el material genètic, no?, el DNA, i si es fan errors en aquest procés, hi ha uns gens, unes proteïnes, que responsables de corregir-los. Aquestes persones no tenen còpies alterades d'aquests gens i aquestes proteïnes, i per tant, a les seves cèl·lules acumularan errors.
Llavors és una malaltia que, sobretot, que el que dèiem, afecta a infants, no?
Sí. Normalment l'edat de presentació mitjana és als 9 anys. O sigui, als 9 anys són nens que hauran desenvolupat un tumor, poden tenir tumors múltiples al llarg de la seva vida, no? I diem que és molt penetrant per aquesta dada que donaves abans, no? Que el 90% dels individus hauran tingut un tumor abans dels 20 anys. Els tumors solen ser tumors cerebrals molt agressius, també hi ha tumors que afecten a la sang i normalment també tumors gastrointestinals.
Per tant, això, el fet que comentes que és un trastorn molt agressiu, per tant, també suposo que el tractament que es fa d'aquests pacients també és complicat i moltes vegades potser l'índex de supervivència no és gaire elevat.
Exacte. Sí, també és molt important, no? Són tumors agressius tots ells i és molt important identificar, no? Perquè aquests tumors els podem tenir, doncs, diguem-ne, no, per causes no genètiques, no, el que diríem tumors esporàdics, o per altres, deguts a altres síndromes genètics. Llavors, és important identificar-los perquè són uns tumors que tindran moltes mutacions, com deia abans, no, per aquesta manca de reparació d'errors, i aquesta característica els fa sensibles a alguns tractaments, com és, per exemple, la immunoteràpia, no? Aquestes teràpies més noves, i en canvi els fa resistents a alguns tractaments convencionals. Llavors aquest també és un dels motius que és molt important identificar la síndrome, perquè els tumors es podran tractar tenint en compte aquesta informació.
I anant mirant el detall del test aquest que test genètic que heu desenvolupat, entenc llavors que és una intervenció realment molt, molt fàcil de fer dintre de tot, i el fet que una mostra de sang ja es pugui dur a terme.
Sí, l'anàlisi es fa en una mostra de sang, no? Nosaltres en una mostra de sang podríem analitzar aquests gens i trobar les mutacions, no? Això seria una altra manera de detectar aquesta síndrome, i el que passa és que de vegades aquests estudis no són informatius perquè es troben variants que no sabem interpretar, perquè no trobem aquests canvis encara que els sospitem. Llavors, aquest test el que mesura és aquest dany en el material genètic. Llavors, és un test, diguem-ne, senzill per un laboratori de diagnòstic molecular, no? I el que es basa és en analitzar fragments d'aquest material genètic on s'acumulen aquest tipus de mutacions, i que són específicament regions repetitives en el DNA.
Tot i això, a més, també fins i tot també aquest test pot detectar altres tipus de càncer, però potser és més complicat que ho faci que si no és del CMMRD.
Sí, o sigui, aquest test aplicat a nens amb sospita de càncer hereditari i en sang només ens és útil per diagnosticar aquesta síndrome. Sí que el nostre assaig pot tenir altres utilitats, però ja seria en altres tipus de mostres.
I aquest test, llavors, quant temps porteu al darrere d'aquesta investigació i com ha sigut aquest procés d'investigació fins a acabar tenint aquest test genètic?
La veritat és que el desenvolupament del test ja, no, crec que és de l'any 2018, no? Quan nosaltres, la nostra idea era desenvolupar un test per detectar mutacions en aquestes regions repetitives amb molt alta sensibilitat. Inicialment, la nostra idea no era aplicar-ho a CMMRD, sinó a un altre síndrome que es diu síndrome de Lynch, i la veritat és que en aquell moment, no, el resultat que vam tenir va ser una mica un resultat negatiu, perquè no vam trobar aquest increment d'errors a la sang dels pacients amb síndrome de Lynch, però en canvi vam veure, no, que sí que podíem detectar molt bé CMMRD, que els resultats eren clarament diferents del que els resultats que ens donaven pacients, diguem-ne, individus control, o individus amb altres síndromes semblants clínicament, però no genèticament. Des de llavors, doncs, el que hem treballat ha sigut en validar aquest test, no? Com que és una malaltia molt rara, no? És una malaltia minoritària, és molt difícil tenir un número important de mostres, no?, per validar la seva utilitat. Llavors, en un treball inicial vam treballar amb mostres d'un consorci europeu, i en l'últim treball, doncs, hem validat la seva utilitat diagnòstica amb una sèrie més gran procedent d'un consorci internacional.
Ara deia justament el fet de que vau començar la investigació més centrant-vos en la síndrome de Lynch, que al final es va redreçar cap al CMMRD. Ara que ja heu trobat aquest test genètic, creieu que el podeu una mica tornar a l'origen i pensar en implantar-lo en el síndrome de Lynch o en altres tipus de càncer?
Sí, no descartem, no?, algun dia poder tenir un test prou sensible per detectar aquesta acumulació en síndrome de Lynch si existeix, no? Però en sang a dia d'avui això no encara no és possible. El que sí que ens hem adonat, no?, és que aquest mateix test sí que ens serveix per fer el seguiment d'alguns teixits en risc que en la síndrome de Lynch, no? La síndrome de Lynch també és un síndrome de predisposició al càncer, en aquest cas associat a càncer de còlon i a càncer de matriu en les dones, entre d'altres tumors, i el que hem vist és que analitzar el teixit endometrial, no?, de la matriu d'aquestes dones amb síndrome de Lynch, si analitzem amb aquesta tecnologia, ens ajuda a predir el risc de desenvolupar un tumor en aquesta matriu. Llavors, això són en resultat que ara estem validant en una cohort nacional, però la idea seria, no?, com que a aquestes pacients se'ls recomanarà a una edat jove plantejar-se doncs, fer una cirurgia per extirpar l'úter i diguem-ne que eliminar el risc de càncer en aquest òrgan, l'utilització d'aquesta metodologia per, si ens és útil per predir el risc, no?, podria evitar aquestes cirurgies en dones en què el resultat sigui de que aquell teixit no està progressant i, per tant, no té risc de malignitzar.
I ja per acabar, sobre aquest test que ja heu desenvolupat, els hospitals ja poden fer ús d'aquest test o encara hem d'esperar a que es passin per diferents processos clínics com moltes vegades passen diversos avenços que es fan?
Sí, aquest test per ara, no, el que l'estem, o sigui, l'estem realitzant en el nostre laboratori, en l'ICO i Divell, però sí que és un test que pot accedir a nivell nacional doncs, qualsevol clínic o genetista, no?, que tingui un cas amb sospita d'aquesta síndrome de CMMRD. Llavors, treballem com dins un consorci a nivell nacional i se'ns deriven els casos de sospita pel seu anàlisi. En el futur, doncs, no descartem, no?, que es pugui posar a punt en altres laboratoris, però el fet de que sigui una síndrome tan i tan minoritària, doncs, per ara, ens està ajudant, no?, a tenir aquest anàlisi centralitzat.
Doncs perfecte, doncs hem sabut més detalls d'aquest test genètic que determina amb aquesta mostra de sang si un pacient pateix aquest CMMRD amb la doctora Marta Pineda de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Aqida, t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita aqida.es i truca'ns sense compromís. Aqida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Fringe Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
A
Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
La genealogia és una eina poderosa per connectar-nos amb les nostres arrels i comprendre la nostra història familiar. A través dels estudis genealògics podem descobrir els nostres avantpassats, entendre les seves vides, les seves experiències i així obtenir una visió més rica i profunda de qui som. Per explorar la importància d'aquest camp i com ens pot ajudar a construir ponts amb el passat per enriquir el nostre present i futur, avui ens acompanya la Flora Puntós, que és membre de la Junta Directiva i docent dels cursos d'iniciació a la genealogia de la Societat Catalana de Genealogia. Benvinguda, Flora.
Bon dia.
A la Flora ja la coneixíem per unes altres tasques dins d'un altre àmbit i jo recordo, ara comentàvem abans d'entrar, que el teu cognom, per exemple, el recordàvem com a Puntós. No, sí. Puntós. Sí. Explica'ns aquesta anècdota, que per tu és una qüestió important, eh?
Sí. A veure, en els documents darrers familiars no hi ha l'accent. Conforme he anat indagant, resulta que en alguns documents surten el cognom, surt amb accent, Puntós. I no només és això, sinó que de cop i volta costa molt trobar la documentació, ja sigui per raons doncs, de que hi ha documents que no es troben, però resulta que hi va haver una immigració al segle XVII en la població d'on és origen la família, que venien d'Occitània i diuen de Puntós, entre parèntesis, francès. O sigui, que indagant, i encara hi estic en el tema, vull dir que és un tema que encara no està tancat. Però, bueno, és per això una de les importàncies de fer una recerca, una bona recerca, perquè poden canviar les coses, no?, de posar un cognom, i a més, us diré, hi ha una població occitana a 90 quilòmetres de Viella que es diu Puntós, en occità, Pontius, en francès.
Hem començat amb aquest exemple, un exemple personal teu, per intentar explicar i que la gent entengui en què consisteix la genealogia. Però aquells que encara no han acabat d'entendre a què es dedica aquesta matèria, què els hi podries explicar?
A veure, la genealogia és l'estudi de la família i, com tu has dit, Carme, és una manera d'entendre la nostra família, la història, què va passar. Però l'estudi de la genealogia, el que té, que jo crec que és el més important, és que es fa sobre fonts primàries. Es fa sobre documents que no han estat manipulats, que són documents fidels. I sí que quan una investigació no trobes diguéssim, els pares o els avis, hi ha alguna generació que no els trobes, sí que has de fer algun supòsit i anar per altres, diguéssim, fonts que poden ser no primàries, poden ser secundàries i tal, però després has de tornar a enllaçar a la font primària. I en l'estudi de la genealogia que fem aquí en la societat, el que s'ensenya són aquestes tècniques per poder anar avançant, que malgrat hi hagin impediments, puguem anar buscant, trobant altres camins per continuar fent la genealogia.
Està recuperant la genealogia importància, transcendència, el seu pes, podríem dir, en la nostra societat? Ho dic perquè potser un temps enrere havia estat una mica denostada, no?
Doncs sí. Sí, sí, jo diria que sí que està. Nosaltres, a nivell de l'entitat, aquesta primavera es va fer un curs presencial, perquè bé, vam decidir que fos presencial i pensàvem doncs, que vindria poca gent i vam fer ple. Llavors, com es va quedar molta gent en llista d'espera, doncs vam dir, doncs, fem-ne una a la tardor i demà comencem durant 6 dimecres aquí a l'Arxiu Nacional i ho tenim tot ple i tenim gent en espera. Possiblement el fet de la llei de la memòria històrica, la llei de la memòria democràtica i també que els mitjans, ja sigui perquè per TV3 doncs, surt el Quanta Guerra i altres programes, ha fet despertar aquell interès i evidentment necessites un ajut per fer la investigació, perquè la disciplina és complicada, si no saps on començar a investigar.
Mm-hmm. És apassionant, de totes maneres.
És apassionant.
Un cop comences, jo crec que és addictiu.
Molt addictiu.
Sí, no?
Sí, sí.
Parlem ara de la societat. Com i quan es funda?
Aquesta societat es funda el 1983 a Barcelona, ara no recordo quin lloc era. La funda l'Armand de Fluvià, i després passa en l'Arxiu Nacional. O sigui, la seu passa dins, al cap d'uns anys, Llavors, quan l'Arxiu Nacional ve aquí aquí a Sant Cugat, com és una entitat que té seu dintre, està dintre del paraigües de les seus que engloba l'Arxiu Nacional, també va venir aquí. Quan jo vaig conèixer això a mitjans del 94... Bé, vaig estar intentant, en aquella època era una mica complicat, entre la feina, les altres activitats que estic i tal, però la que vaig poder, el 2001 em vaig fer sòcia de l'entitat.
Mm-hmm. Quina és la finalitat? Quin és l'objectiu que persegueix?
A veure, l'objectiu sobretot és la disciplina. A veure, té diferents disciplines. Té la genealogia, té l'estudi de l'heràldica, la sigilografia, que pels que no entenguin la
tot
paraula...
Tot això ho haurem d'explicar, sí. Perquè clar, no és massa comú, no estem allò massa acostumats a escoltar aquestes paraules.
Com diu el nom de Societat Catalana de Genealogia, hi ha l'heràldica, que és l'estudi, diguéssim, dels escuts, la sigilografia, que és l'estudi dels segells, la vexilologia, que és l'estudi de les banderes, la nobiliària, que és l'estudi de la noblesa, i encara que aquí, en el nostre nom no ho diu, també té la disciplina de la paleografia. Tenim un seminari permanent de paleografia que es troben assíduament i interpreten, és un seminari d'interpretació de documents, perquè clar, un comença la investigació ara al segle XX. Vas als avis, ja t'has passat en el segle XIX, després vas baixant, i les escriptures no són les mateixes. I segons els tipus de document, doncs passes per processal, passes per la gòtica... a més, amb l'afegitó que quan es fa una transcripció, per exemple, de gòtica, el que et trobes està en llatí. Clar, llavors també hi ha gent estudiosa de llatí
per poder traduir.
Per tant, és complexa, però apassionant.
Però apassionant, com dèiem abans. Què feu vosaltres des de la societat? És a dir, quins serveis oferiu als associats?
En els associats, a veure, tenim 400 i pico associats. Cada any s'ofereix un llibre que es diu El paratge. Estem ara amb el número 30, i em recordo el número 36, el que vam lliurar ara. Hi ha un recull dels estudis i de les recerques que han fet associats o gent afí a l'entitat. Això és un llibre que es reparteix cada any pels socis. Després hi ha aquests cursos, hi ha una magnífica biblioteca allà en la seu de l'entitat. La biblioteca, a més de llibres, també hi ha estudis dels mateixos socis o gent que ha investigat, les seves tesines estan col·locades allà. I hi ha altres activitats. Sortint de, anterior a la pandèmia hi havia una dinàmica, ara s'estan recuperant activitats presencials que immediatament després dels dos anys de, després de la pandèmia ha costat una altra vegada d'activar, perquè és una entitat que la major part de soci és jubilat, és gran, perquè té temps, cosa que bueno, jo quan em vaig fer sòcia no era tan gran, quan em vaig fer sòcia tenia 40 anys, i és una cosa que diria que tothom es fes, bueno, no soci, però vull dir com a mínim s'interessés per la genealogia molt abans, que pogués parlar amb els avis, que perquè parlar amb la família, a l'hora d'investigar, parlar amb la família, tot i que és una font que no podríem dir que és font primària, evidentment, perquè pot estar emocionalment manipulada o pot ometre coses, però et dona moltes pistes. Tens una de la, abans de començar una genealogia, el que hem de fer és parlar amb la família, no? Què va passar? I això guardar-ho una mica en reserva, no? Després ho hem
però per tenir el context, podríem dir, per començar a treballar, no?
Per començar a treballar. Llavors, això, sí, clar, si tu comences a fer la investigació quan te'n vas cap als 70, et falten aquests lligams familiars que a vegades et poden ajudar, que a vegades no t'ajuden, perquè la família hi ha aquí amb tota, amb tota la... Aviam, perquè ho han desitjat, no han volgut explicar res. I hi ha qui vol explicar. És divertit.
És a dir, que depèn per on encaris la teva investigació, et pots trobar amb un carreró sense sortida, que has de tornar enrere, que has de tornar a buscar un altre...
Un passadís un altre camí. Lateral, sí, sí. És així.
I com, és a dir, quines eines o quins recursos oferiu des de la societat a aquelles persones que volen començar a fer aquestes indagacions, aquesta investigació sobre la seva història?
A veure, la persona que es dirigeix espontàniament a l'entitat se li donen unes pautes, però el que no fa és fer investigació pels altres, perquè la investigació se'l fa. Evidentment que se l'acompanya a dir, mira, això ho pots buscar en aquest arxiu, això sabem que hi ha una persona que ho va estudiar, o sabem que hi ha una publicació o tal estudi que està fet que parla d'aquesta branca o d'aquest cognom, etc. Això a nivell així genèric. El que s'aconsella és que si la gent vol fer la seva genealogia, que aprengui a fer els passos que s'ha de fer la seva pròpia genealogia.
O sigui, recomaneu, per exemple, que facin aquest curs d'iniciació o que facin els tallers, sí?
Sí. És important. Si la gent no en sap, evidentment és important, perquè... el que s'ensenya en el curs de genealogia no hi ha allò que comentàvem abans, no hi ha una carrera d'història que diguin aquí ara us ensenyarem què hem de fer, això no existeix. O sigui...
I aquests cursos d'iniciació, quina periodicitat tenen, durant quant de temps s'han de fer, s'ha de fer inscripció?
Mira,
com funcionen?
Vam començar em sembla que la publicitat va començar el mes de setembre i la gent s'ha anat inscrivint i ja ho tenim tancat. Comencem ara, estem a dia 22, no?
Sí.
Doncs demà comença i durarà 6 setmanes.
6 setmanes.
6 setmanes, 2 hores a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
2 hores setmanals.
Setmanals.
I quan s'acaba aquest curs, un està, podríem dir, que preparat per començar a fer la seva pròpia investigació?
Jo crec que sí. És un curs d'iniciació. Es parteix de zero, els donem unes pautes de dir via registre civil, via arxius parroquials. Quan falla aquesta documentació perquè aquella parròquia es va cremar i no hi ha documentació, doncs s'ensenyen altres vies alternatives de documentació primària que es pot consultar.
Cal que ens fem socis per participar
no,
en aquests cursos?
No cal.
Això seria...
El soci té un avantatge, és una mica més barat, de tota manera estem parlant d'uns preus molt, molt populars.
Mm-hmm. Deies, abans comentaves que els socis que teniu són gent gran, la majoria. Jo no sé si teniu algun jove o una mica més jove interessat a començar a investigar sobre la família C.
Sí, sí, hi ha gent jove, però la majoria, la majoria de gent és gent gran. És, ja sigui perquè en algun moment de la vida es desperta aquest interès de, no sé, de saber qui som, o perquè hi ha més temps. A mi em va desencadenar la mort de la meva mare.
La mort, o sigui, hi ha un fet puntual,
a mi hi ha un fet puntual que em fa pensar, que em fa, que ja m'agradava, vull dir, en el meu cas, va ser perquè jo diria que tinc 12 o 13 anys, com a molt, i m'assabento que... Mira, podria saber per què és mort una tieta àvia. Jo no sabia que existia la tieta àvia. Llavors em vaig com... Com és possible que tinc una tieta, que tenia una tieta àvia? No la conec, no? Vull dir, va ser com un... Per mi no ho vaig entendre, no? Llavors vaig intentar escriure la genealogia. No me'n vaig sortir perquè no ho vaig fer bé, evidentment, no? Perquè necessites que saber com s'ha de fer, no? Però després, el 94, el 1994, la mort de la mare, que va ser molt fulminant, va ser un càncer molt, molt ràpid, 2 mesos, llavors és com un dol que vaig passar, jo crec, perquè això és una reflexió que faig després quan m'ho miro de lluny, vaig agafar, em va ajudar una germana de la meva mare i vam començar i bé.
Estirar del fil de la història, no?
Estirar del fil de la història. I vaig arribar al segle XIII.
Déu-n'hi-do, no?
Sí.
Amb quant de temps?
Bastants anys. Vaig començar el 94 a investigar. El 2001 em vaig fer sòcia de l'entitat. Llavors vaig començar a fer cursos de genealogia, d'heràldica, paleografia. Després vaig fer un curs superior de genealogia. I el 2000... no me'n recordo si el 2006 o el 2007 vaig presentar una tesina i vaig arribar a la conclusió que el meu segon cognom no és Cabero amb B alta, sinó amb B baixa.
O sigui, els teus dos cognoms els has hagut de retrobar, no?
Sí, sí. L'únic, el segon cognom no l'he canviat, bueno, l'altre tampoc oficialment no el tinc canviat, però bé, el temps és el temps, aviam què faré. Però és Cabero amb B baixa, sí, sí.
I d'on ve?
Cabero ve dels Pirineus, també tot ve dels Pirineus, de Xaca, Jaca.
Aha.
15 quilòmetres de Jaca. Sí, sí.
Curiós, eh?
Sí.
Venen ganes de començar a investigar. Per cert, està molt estesa la creença que tothom que porta el mateix cognom doncs pertany a una mateixa família, si retrocedim enrere. Dius que no.
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 No és veritat. Primera, la genealogia es fa document a document. S'ha de fer, és una, diguéssim, una ciència exacta, s'ha de fer amb documents que et demostren que aquesta persona ve d'aquesta. O sigui, tu necessites tenir comprovat els documents i no és veritat, no és veritat. Pot ser que sí, que hi hagin, per exemple, en el cas, doncs, no sé... planes i planes, doncs hi ha una família planes i una altra família planes i doncs no arriben, no? Perquè uns és de les planes de no sé on i altres de les planes d'una altra.
I un s'escriu amb A i un altre amb B.
Amb B. Però ni que s'escriguin igual, el que et demostra si és família o no és un document. És el document que et diu que és fill de tal, que és fill de tal, que és fill de tal. Entens?
Mm-hmm. Estem acabant, Flora, i m'agradaria, vosaltres, la vostra seu està a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que m'expliquis així ràpidament quines són les activitats que teniu previstes, les més immediates, per convidar la gent que tingui cert interès a poder participar. Feu conferències, no?
Sí, 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 al voltant de les altres de les disciplines fem conferències d'estudiosos. Ahir vam iniciar la primera conferència, el president nostre, que és el Juanjo Cortés, va presentar totes les activitats, i immediatament ahir mateix el doctor Jesús Arturo Perucho i la doctora Tania Laja ens van fer una magnífica conferència sobre una nova visió sobre els orígens de la llengua catalana. Va ser molt interessant perquè, a més, projectat amb detall, explicat, o sigui, va ser magnífic, magnífic. Bé, tenim una altra ara el dilluns, el 18. Les conferències són els dilluns.
Normalment, sí.
Sí, normalment. I a les 6 de la tarda. El 18 de novembre tenim una conferència a càrrec de la doctora Lourdes Cirlot, d'Antoni Tàpies i la tradició iconogràfica cristiana. El dilluns 2 de desembre tenim toponímia, etimologia, dominació i viatge interpretatiu a càrrec de l'Àngel Maria Rodríguez Carreño. I el dilluns 20 de gener tenim la descoberta de les dispenses matrimonials al diocesà de Lleida a càrrec del Joaquim Salleres Clarió. Haig de dir que aquesta és, les dispenses matrimonials, podria ser una de les vies ràpides per trobar investigació quan no hi ha els arxius parroquials.
Val. Em sembla que ens ha quedat res, no?, per comentar. Podríem estar parlant llargament, sí, sobre l'apassionant món de la genealogia, però vaja, avui hem fet una petita pinzellada per saber què fa aquesta associació que precisament tenim a Sant Cugat. Flora Puntós, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Carme.
Per la visita, que vagi molt bé.
A vosaltres.
I els que ens acompanyeu, serà fins demà, quan tornarem després de les 10 i 3 minuts. Fins aleshores, molt bon dia a tots, adeu-siau.
Fertres i Servimat t'han ofert alfades comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.